91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb René Herrera.
Bona tarda. Us parla René Herrera. Benvinguts a l'Info 2007. Ripollet Ràdio us vol oferir des d'ara mateix i durant els propers 60 minuts la crònica local de l'any que finalitza el proper dilluns 31 de desembre. Durant els primers 30 minuts del programa, les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard repassaran quines han estat les notícies més destacades d'aquests 12 mesos, incloent la crònica esportiva a càrrec del nostre company Ramon Argenter. A continuació, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, visitarà els nostres estudis per analitzar amb ell tant la gestió del govern municipal durant aquest any 2007 com d'altres fets significatius de l'actualitat més recent de la nostra població. Comencem l'Info 2007.
Esteu escoltant Info.
L'any que acomiadem dilluns ha estat marcat a nivell polític per les eleccions municipals del maig i la reducció de 8 a 4 grups municipals. Amb el Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió al capdavant de l'Ajuntament, el clima polític viscut durant el 2007 ha estat tranquil. Un any en què han tornat a estar d'actualitat temes com la C-58 i l'hospital i en què s'ha començat a parlar seriosament de la possibilitat que el tren arribi a Ripollet. D'altra banda, aquest 2007, Ripollet ha estrenat l'escola als Pinatons, el centre d'interpretació del patrimoni, la remodelació del mercat municipal i les noves piscines del poliesportiu. A més, la Generalitat ha inclòs Can Mas a la llei de barris i s'han sortejat els primers 128 pisos de protecció oficial. A l'àmbit cultural, Ripollet ha viscut l'any brull, un 2007 on la nostra població també ha homenatjat ripolletens il·lustres com Joan Creus, Joan Abat o Andreu Navarro. I com és habitual, acabem el 2007 parlant de números amb la pujada de les ordenances, un 2,7%, i l'aprovació del pressupost per l'any 2008, que supera els 33 milions d'euros.
El 2 de gener, passat un quart de dues de la matinada, naixien l'Adrián i la Sandra, fills de Cristóbal i Fina, veïns del carrer de Maragall, que es convertien en els primers ripolletencs de l'any. Els primers dies d'aquest mes també van parlar de Nadal, amb una multitudinària cavalcada de Reis i els sortejos de les campanyes comercials del Mercat Municipal i la Unió de Botiguers. La solidaritat dels veïns i veïnes va permetre repartir més d'un centenar de lots dins la campanya Cap Infant Sense Una Joguina de Serveis Socials. Pel que fa a l'esport local, enguany vàrem seguir amb més emoció la prova del Dakar 2007, amb la participació del ripolletenc Lucas Cruz com a copilot de Nani Roma. El Ripollet Unió Atlètica presentava aquests dies els actes del seu 25è aniversari. Una altra entitat que estava de celebració eren les Bruixes de Ripollet, que celebraven el seu 10è aniversari. La gran festa del mes de gener, però, tornava a ser els Tres Tombs de Ripollet, amb la participació de més de 250 cavalls. Al gener també tenia lloc una nova edició dels tallers per a pares i mares organitzats per serveis socials. Es tornava a posar en marxa la sala d'estudi nocturn i s'organitzava un taller per conèixer les necessitats socials i laborals de les dones de Ripollet. Amb motiu de l'entrada en vigor de la llei de dependència, l'Ajuntament iniciava al gener una campanya informativa sobre aquesta llei, mentre que decidia tornar a presentar el projecte de millora de Can Mas a la llei de barris. En l'àmbit polític s'apropaven les municipals i tots els grups començaven a presentar els seus candidats. La novetat d'aquests comicis la protagonitzava Ciutadans, amb Jesús Bastante com a candidat. La nota trista d'aquest mes la va posar l'emotiu comiat realitzat a Joan Abat al pavelló municipal i on hi van assistir prop d'un miler de persones. Abat, molt vinculat al món associatiu local, va morir el 18 de desembre de 2006 a l'edat de 78 anys. La sessió ordinària del ple de gener va aprovar per unanimitat les propostes d'acord perquè el pavelló municipal d'esports portés el nom de l'històric jugador de bàsquet Joan Creus i que la plaça que hi ha al davant es dediqués a Joan Abat. El mes de gener finalitzava amb la reunió en ple de la comissió de la C-58 el dia 30, després de la trobada mantinguda amb el director general de carreteres Jordi Follia, on alguns membres de la comissió no van assistir per discrepàncies amb l'equip de govern. El president de la comissió, Xavier Peñarando, resumia així en què consisteix la proposta de la Generalitat.
Sobre l'edifici més crític, preveuen fer una pantalla, el que seria un mur cortina, no? I llavors això el que crearia és una càmera d'uns 3 metres d'ample per 5 de llargada, o sigui, en definitiva són 15 metres quadrats més que es donarien a cada pis, a canvi del que el que fem és col·locar una pantalla que ens serveixi, aquesta multicortina que us deia, que ens serveixi de pantalla acústica, perquè el soroll de l'autopista no passi als veïns. Després també preveuen una actuació important sobre el que seria la passarel·la, de forma que s'amplia, es fa molt més ampla per facilitar l'accés, i per últim preveuen també una actuació del que és la passarel·la cap a la dreta, mirant, diguéssim, cap a la banda de la carretera d'estació, de forma que allà actualment tenim una zona verda, la font del Petricó, uns sots que estan a nivell de l'autopista, i és el que preveuen és fer un talús, i aquesta zona verda, en lloc de tenir-la a nivell de l'autopista, guanyar-la a nivell del que seria el propi carrer.
Les municipals s'apropaven i les diferents formacions començaven a perfilar el seu programa electoral una vegada fets públics els seus candidats. Tot i així, l'activitat política no s'aturava. Al febrer se celebrava la primera reunió per a l'arribada del tren a Ripollet i una reunió tècnica per parlar sobre el projecte de millora de Can Mas que es presentaria a la Llei de Barris. Coincidint amb l'inici de la celebració del 25è aniversari del RUA, a mitjans de febrer es coneixia la notícia de la mort de Juan Suárez, un dels membres fundadors del club. En l'àmbit cultural, la pluja es feia enguany protagonista absoluta del carnaval, fent que la rua no es pogués realitzar amb normalitat i provocant que el concurs de comparses es declarés desert. Aquests dies s'esgotaven les entrades per veure al Teatre Auditori l'espectacle Lorca eren todos de Pepe Rubianes, programat per l'Associació d'Espectadors, i també es donava a conèixer l'extens programa d'actes per commemorar el 2007 com a Any Brull. Escoltem a la filla de l'artista durant una entrevista a Ripollet Ràdio parlant d'unes peces del seu pare que es van exposar.
Pensant en totes aquestes cançons, doncs, de Muntanyes Regalades, el Rossinyol, l'Hereu Riera, va fer una col·lecció d'escultures que precisament ara algunes d'elles es poden veure en el Museu Etnològic de Barcelona, perquè en el mar, dins el mar de l'Any Brull, estan exposades allà en aquest moment amb aquesta exposició que va itinerant. Doncs ell va fer, quan ara cantàvem sota d'un salts assentada una nina, una noia que estrenava la trena, una altra que tenia el rossinyol a la mà, l'Hereu Riera que anava amb el ram, els fadrins, una gran col·lecció que té aquest museu.
Aquest mes també finalitzava el curs de formació de mediadores per a dones immigrants, on hi van participar un total de 18 dones. Dies abans, el consistori presentava al Casal d'Avis el projecte del Centre Integral per a la Gent Gran. El 23 de febrer es presentava a Ripollet l'entitat Espai Vital, encarregada de divulgar i defensar les problemàtiques dels malalts crònics i discapacitats de Ripollet, Barberà, Cerdanyola i Montcada. Una entitat presidida per Xavi Casas i nascuda del programa de ràdio Espai Vital. A més, al febrer, les emissions de Ripollet Ràdio ja es podien escoltar per internet a través de la web municipal ripollet.cat. El ple ordinari d'aquest mes va aprovar, entre d'altres punts, el reglament del Consell Municipal de Joventut i el projecte executiu de la residència de la gent gran.
El mes de març va comptar amb importants presentacions. D'una banda, la Generalitat de Catalunya va realitzar una presentació pública del nou centre de salut de Ripollet i del centre d'atenció integral a la gent gran, dos importants equipaments que es construïen a la zona dels Pinatons. Pel que fa al complex dedicat a la gent gran, l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, va destacar l'acord pres amb la Conselleria de Salut sobre el concert de places de residència i centre de dia.
És una qüestió molt important també, que és el concert de les places sociosanitàries que concertarem amb la Conselleria en el futur centre integral adreçat als serveis de la gent gran. En aquest centre disposarem de places sociosanitàries i d'un hospital de dia que complementarà tot aquell servei que a través del conveni que tenim la Conselleria de Benestar i Família tindrem adreçat als nostres avis.
D'altra banda, el Patronat Municipal de Cultura i Joventut va presentar al març el Pla d'Acció Cultural de Ripollet, realitzat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i consistent en una diagnosi de la realitat cultural de la ciutat. Amb l'arribada del bon temps, començaven a realitzar-se importants activitats al carrer. Així, milers de persones omplien la Rambla de Sant Jordi per gaudir del ripostoc de primavera. Aquesta sisena edició de la Fira de Rebaixes i Estocs va comptar amb la participació de més de 40 comerços locals. El diumenge següent, unes 2.000 persones s'apropaven al Parc dels Pinatons per celebrar la inauguració de la tercera fase del Parc dels Pinatons i el punt d'informació del parc. Les periodistes ripolletenques Maria Jesús García i Sandra Domènech van presentar al Teatre Auditori el llibre Històries Compartides sobre la immigració dels anys 60 i 90, guanyador del primer premi d'investigació al Fil de la Memòria, atorgat per EMA Publicacions. L'IES Lluís Companys presentava els actes del seu 25è aniversari i Folaque Afro realitzava la seva primera activitat com a entitat local. Un any més, els escolars van celebrar el Dia de l'Arbre plantant una trentena d'arbres al Parc dels Pinatons i tenia lloc la novena edició de la Fira dels Horts. A finals de març coneixíem la sentència del controvertit cas Cuponazo, on finalment el Tribunal Suprem condemnava Antonio Lloreda a 2 anys de presó per apropiació indeguda i l'obligava a compartir els 6 milions d'euros amb els altres 19 treballadors de Sintermetal que el varen denunciar.
El mes d'abril començava a Ripollet amb l'homenatge a l'esportista local Joan Creus, que donava el seu nom al pavelló municipal d'esports. Aquest espai es va omplir la tarda de l'1 d'abril per homenatjar l'esportista com es mereixia. Aquells mateixos dies, l'Institut Lluís Companys i la Rua celebraven el seu 25è aniversari amb activitats i la publicació d'un llibre. Aquest va ser un dels èxits de venda del Sant Jordi 2007, juntament amb d'altres autors locals com el Xavier Gassó, que presentava la seva primera novel·la, l'Eloi Isern, el Venceslau Soler, la Maria Antònia Requesens o la Sandra Domènech i la Maria Jesús García, que guanyaven el certamen Fil de la Memòria. Aquell mateix Sant Jordi, el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, visitava Ripollet. L'Anvers 2007 portava Josep Maria Brull a les escoles i al carrer. La regidoria de Joventut va iniciar el projecte d'esport als parcs, que va comptar amb una bona acceptació i participació, i el Cafetí va celebrar el segon aniversari. La regidoria de Cultura tancava el mes d'abril amb dues inauguracions. El Centre d'Interpretació del Patrimoni es va fer realitat després de Sant Jordi i centenars de persones van poder visitar el nou espai cultural de Ripollet. Segons paraules de l'alcalde, el CIP era una finestra a la història de Ripollet.
Si descobrim el passat, construirem el Ripollet del futur. I justament ara és el moment en què el nostre poble ha de ser més ferm en la recuperació de la nostra identitat, del nostre patrimoni. I per això avui obrim una finestra al nostre llegat. Una finestra en un edifici ple de finestres. Curiosament, és simptomàtic que així sigui.
Dies després, amb la mostra Peces de col·lecció, el Centre Cultural inaugurava una nova sala d'exposicions i un nou projecte per apropar l'art contemporani al ciutadà. La Biblioteca de Ripollet presentava la nova col·lecció de punts de llibre centrats en dues temàtiques, l'any Brull i el desè aniversari de la biblioteca. El ripolletenc Carlos Luque s'emportava la medalla d'or als campionats d'Spanskills a Madrid i representaria Espanya al campionat mundial al Japó. D'altra banda, després de les obres de remodelació, s'estrenava la plaça Pere IV. En l'apartat polític continuava la carrera cap a l'alcaldia de Ripollet i els partits locals presentaven els seus candidats. Jesús Bastante, Modesto Olivera, Lourdes Serra, Malika Setjaui, Xavier Peñarando, Pere Calviño, Jacint Pedró i Juan Parralejo començaven la precampanya amb el recolzament de les seves respectives formacions i presentaven les seves propostes per Ripollet. Finalment, el mes d'abril s'acabava amb un fet molt esperat. El 24 d'abril, l'IMSOL obria el termini de presentació de sol·licituds per optar als pisos de protecció oficial. L'oficina del Parc dels Mestres va recollir un miler de sol·licituds.
El mes de maig va començar amb la presentació de la primera memòria elaborada per Ramon Costa, el defensor del ciutadà de Ripollet, que en poc més de 4 mesos ja havia atès 35 consultes i la plaça del pavelló va rebre oficialment el nom de Joan Abat en un emotiu acte d'homenatge sobre rodes. Ripollet també inaugurava el nou edifici ocupacional de l'Espassur, amb serveis per a persones amb alguna deficiència i amb la presència de la consellera Carme Capdevila. D'altra banda, es desplegava el servei de recollida de peticions per sol·licitar els ajuts de la llei de dependència. La regidoria de serveis socials de l'Ajuntament s'avançava al projecte creant un nou departament de dependència centrat exclusivament en aquest tema. Respecte a temes sanitaris, el CAP 2 Cerdanyola Ripollet obria el servei d'urgències de 24 hores i la Generalitat de Catalunya aprovava la inversió i la concessió a l'empresa ICF Equipaments la construcció del nou col·legi Pinatons. Aquest centre educatiu, mesos més tard, obria portes al nou curs escolar 2007-2008. El director del nou centre, Carles Gràcia, va mostrar-se molt satisfet de l'inici.
Molt especial perquè hem començat a casa nostra, per fi, després de tot un any que estàvem d'ocupes amb un altre espai, una altra escola de poble, no, Marinet, però estem molt contents i les famílies des de la setmana passada divendres van tenir l'oportunitat de fer una primera trobada, un primer contacte amb les mestres i l'espai, també va ser un dia interessant. És important que, de fet, tothom té una sensació molt en positiu i molt de que compartim aquest espai no només físic, que és preciós, i a més jo he pogut veure que hi ha una claror i una llum fantàstica, sinó que també el concepte d'educar i d'atendre amb respecte i amb qualitat als infants.
En l'apartat cultural, els barris de Maragall i Tiana celebraven la primavera amb les seves festes locals. El grup de Veneres Argeu recordava Andreu Navarro al Teatre Auditori i la regidoria de Joventut convocava el Sona Jove un any més. Amb motiu dels exàmens de selectivitat i de la universitat, la biblioteca obria les aules d'estudi nocturn. A més, aquest edifici estrenava un nou cartell a la façana principal. El mes acabava amb la trobada de Harley Custom i la milla urbana creuava Ripollet de punta a punta. Després de la campanya electoral el 27 de maig, els ciutadans i ciutadanes de Ripollet eren cridats a les urnes. La baixa participació va ser una de les notes més rellevants de la jornada, ja que només un 46,13% dels electors exercien el seu dret, 9 punts per sota de l'anterior convocatòria electoral. El Partit Socialista va ser la candidatura més votada, amb un 35% dels vots i obtenint 9 regidors al consistori. La segona força seguia sent el Compromís per Ripollet amb 5 regidors i el seguia el Partit Popular amb 4. Finalment, Convergència i Unió es quedava amb 3 regidors. Dos dies abans d'acabar el mes de maig, el mercat municipal acabava les obres i obria portes totalment renovat i a la darrera jornada de mes, a les 3 de la tarda, l'oficina de l'IMSOL tancava la recepció de peticions pels pisos de protecció oficial. 1.000 sol·licituds eren dutes a tràmit.
El mes de juny començava amb les preinscripcions als centres educatius de primària i secundària, a l'escola d'adults i les festes de final de curs dels centres. A més, el Teatre Auditori acollia el certamen de teatre infantil i juvenil i el pavelló Joan Creus, la trobada de dansaires. El Corpus omplia els carrers de Ripollet de flors inspirades també en l'any Brull i la Festa Major 2007 ja tenia cartell oficial gràcies al grup d'alumnes de disseny dels cursos del Casal de Joves. A nivell econòmic, l'empresa ripolletenca Vertisub s'emportava un premi de la Caixa de Sabadell per la seva aportació social i també començaven les activitats del Cafetí de Tarda, un espai per a joves de 12 a 16 anys que va tenir gran acollida. A l'àmbit polític es començaven a firmar les primeres aliances i el Partit Socialista i Convergència i Unió mostraven la seva disposició per reeditar el pacte. El dia 16 de juny va ser la data clau del mes. El ple municipal de l'Ajuntament es tornava a convocar i Juan Parralejo, cap de llista del Partit Socialista, era investit alcalde amb els vots de suport del seu grup i el suport de Convergència i Unió. Escoltem a l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, durant el ple de constitució de l'Ajuntament.
Com a alcalde, assumeixo els reptes que Ripollet té al seu davant amb la mateixa il·lusió que el primer dia, però amb més confiança, amb més experiència. Tinc el convenciment de que estem en l'inici d'una etapa apassionant del nostre poble que ha de continuar. Per això, davant vostre, em comprometo a aportar tota la meva dedicació i il·lusió per tal de no defraudar la confiança dels ripolletens i ripolletenques que esperen que el poble continuï avançant, encarant els seus reptes de futur amb garanties.
Aquell mateix dia, el poliesportiu municipal celebrava la Festa de l'Esport amb la inauguració de les piscines exteriors. A més, Ripollet Ràdio organitzava la tercera edició dels Premis Infosport i homenatjava el conductor del mateix programa, Ramon Argenter, pels 25 anys a la ràdio. Dies més tard, el nou govern de la ciutat presentava el cartipàs definitiu amb els acords i la nova distribució de regidories. Més d'un centenar de peticions eren recollides a serveis socials per sol·licitar els ajuts de la llei de dependència. I a la plaça del Teatre Auditori es concentrava per tercer any la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme. Els tallers del Centre Cultural tancaven un nou curs i l'exposició Josep Maria Brull, l'artista, el mestre, l'home, sortia de gira per diferents ciutats catalanes. A nivell social, després d'haver participat en diferents convocatòries, la Generalitat de Catalunya va concedir la llei de barris pel projecte de reforma del barri de Can Mas. Durant els propers 4 anys s'invertiran 7 milions d'euros en aquesta zona. A més, el ple municipal declarava de forma pública el seu suport als treballadors de Sintermetal. El mes de juny s'acomiadava amb una de les festes més particulars de Ripollet, la Gibralleta 2007.
Amb l'arribada de l'estiu es va iniciar el Festival de Músiques del Món, que va comptar amb un programa ple d'activitats, totes elles amb una àmplia participació. Una de les novetats de 2007 va ser el taller El color de la música, dirigit per l'artista local d'origen uruguaià, Carlos Maldonado. Però el mes de juliol va tenir un aire també més negatiu, i és que es va suspendre el certamen Sona Jove després d'alguns entrebancs amb els grups participants. El Patronat Municipal de Cultura i Joventut va decidir aleshores obrir un procés de reflexió per a futures edicions. Paral·lelament, els ripolletens gaudien de la bibliopiscina i el 90% dels alumnes de la nostra població que es presentaven a l'ESPAU aprovaven l'examen. Juliol també va ser el mes en què s'inaugurava el remodelat Centre Cívic Maragall amb una inversió de 142.000 euros. I per acabar el mes es convocava el 9è certamen de curtmetratges amb 30 obres seleccionades. El guanyador va ser Estudios Sociológicos. Per últim, es localitzaven al Parc dels Pinatons restes de l'edat de bronze ferro que ens mostraven com vivien els ripolletens al 800 abans de Crist. I arriba el mes d'agost i amb ell la Festa Major de Ripollet. Enguany l'encarregat del pregó va ser el showman Àngel Pavlovski, que va concedir una entrevista a Ripollet Ràdio. Això és el que ens explicava.
El placer immenso de haber tenido esta distinción, porque hay gente que se toma los pregones como una fuente de ingresos, y a mí que te elijan para un pregón, a mí me parece una distinción de la que te la tienes que haber ganado, porque eso no te lo regala nadie. Y dices, ¿estos quieren que dejar el pregón? qué bien, me quieren, me hacen sentir querido. Entonces yo, el agradecido soy yo. Y además, estoy encantado.
Les activitats més tradicionals van tenir, com sempre, un gran èxit. La baixada de carretons, el ball de festa major, els versots i el correfoc són sempre una aposta segura. El concert de festa major va ser a càrrec de l'Efecto Mariposa, que va congregar molta gent al Parc dels Pinatons. Però la gran sorpresa d'enguany va ser la nit celta a càrrec del grup Hambres, que va tenir un gran nombre de participants i que el Patronat de Cultura i Joventut i la Comissió de Festa Major van valorar molt positivament.
I amb el bon gust de la Festa Major començava el curs el mes de setembre. Coneixíem els nous cursos i tallers del Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Les entitats posaven en marxa les seves activitats i els nens i nenes tornaven a l'escola. En l'àmbit de l'educació, s'obrien les portes del parvulari del CEIP als Pinatons, la 8a Escola Pública de Ripollet, i es presentaven les propostes de la Guia d'Activitats Educatives 2007-2008, enguany enfocada a l'educació en valors. Entre aquestes activitats, destaca la que es va fer a l'IES Palau-Òsit amb l'objectiu de treballar la prevenció de la violència de gènere. El setembre va ser el mes en què tenia lloc el 40è Aplec Sardanista, en què es posava en marxa l'Info de Ripollet Ràdio, en què el Ripollet Unió Atlètica celebrava el seu 25è aniversari i en què es presentava una demanda pionera a Espanya. Els afectats passius per l'amiant portaven l'empresa Oralita als jutjats per alguns dels casos d'asbestòsit documentats per l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet. Un dels advocats del gabinet jurídic, Roca Junyent, explicava que aquesta és una demanda pionera a Espanya.
No existeix precedent a Espanya d'una demanda d'aquest tipus de persones que no hagin tingut una relació laboral. La qual cosa no ens fa cap por i creiem que sigui cap obstacle i estem molt contents de que hagin confiat aquesta causa i hi creiem.
En un àmbit més positiu, se celebrava la primera marxa ciclista de Ripollet i es presentava el programa Ripollet per Quatre Camins, una iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient per tal de conèixer millor la ciutat i potenciar la sostenibilitat de la seva mobilitat. També tenien lloc les 27es festes de la tardor del Pont Vell. Ripollet participava a les Jornades Europees de Patrimoni i es donaven a conèixer les llistes provisionals d'admesos i exclosos per al sorteig de pisos de protecció oficial que se sortejarien el mes d'octubre. El mes es tancava amb la inauguració el dia 29 del Parc de Maria Recordosa, un espai de 5.400 metres quadrats refet completament. La reforma buscava millorar la relació del parc amb el context urbà, tot creant una nova percepció de l'espai. L'obra, amb un cost de prop de 800.000 euros, va ser cofinançada gairebé al 50% per l'Ajuntament i la Mancomunitat de Municipis.
El mes d'octubre començava amb una nova edició del Ripostoc, que com sempre va comptar amb un gran nombre de participants. En l'àmbit solidari, el dia 5 tenia lloc la marató de donació de sang de Ripollet amb una participació de més de 200 persones. Però amb l'octubre i el fred arribava també, com cada any, la vacunació massiva contra la grip, que aquesta vegada s'iniciava el dia 15. Mentrestant, l'Espingari celebrava el seu 25è aniversari i a mitjans de mes un grup de ripolletens visitava la ciutat de Caniles, a Granada, població germanada amb la nostra. El mes d'octubre es presenta també el programa d'educació artística a les escoles i el CIP es converteix en la seu de l'Escola de Música de Ripollet. A mitjans de mes, Manel Nadal, secretari de Mobilitat de la Generalitat, visita Ripollet per presentar el projecte de remodelació de la C-58 als veïns afectats. I gairebé a finals de mes tenia lloc la festa de les 3R juntament amb el bateig dels trabucaires de Ripollet. La nota negativa del mes ve donada per la delicada situació dels treballadors de l'empresa Sintermetal que deuen perillar el seu futur laboral. Aquests treballadors han rebut tot el suport per part del consistori. Però sense cap mena de dubte, la notícia del mes va ser l'adjudicació el dia 19 d'octubre dels 128 pisos de protecció oficial que es construiran properament a la zona dels Pinatons. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, feia una valoració de la promoció.
Em sento molt satisfet. I jo penso que la notícia d'avui, ho he comentat abans, a la promoció de 172 habitatges que teníem previst fer aproximadament d'aquí dos anys, ja hem decidit el govern municipal i ja estem en fase d'iniciar el procés d'aquesta promoció per tal de que aquests 300 habitatges pràcticament es puguin fer simultàniament. Però també hem vist quina és la demanda real en aquests moments de Ripollet i amb aquests 300 habitatges podríem arribar pràcticament al 30% de la demanda real del nostre poble. Volem que la gent del poble es quedi en el poble i sobretot els joves.
Els nous habitatges comptaran amb plaça de pàrquing pròpia, 2, 3 o 4 habitacions i en alguns casos un traster. El mes es tancava amb la donació al Museu d'Escultura Noucentista de Montserrat de dues de les obres de Josep Maria Brull. A l'acte hi van assistir la filla de l'artista Núria Brull i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
El mes de novembre començava molt actiu i no és un dir. La regidoria de serveis socials impulsava el mes actiu, un conjunt d'activitats adreçades a la gent gran que van comptar amb un gran èxit de participació. Mentrestant, en l'àmbit educatiu, el recent inaugurat Col·legi Els Pinadons organitzava una trobada de mestres. Comercialment parlant, la Unió de Botiguers celebrava el seu 20è aniversari amb la publicació de l'àlbum de cromos Ripollet Pas a Pas, que s'esgotaria en pocs dies. Però sense cap mena de dubte, la notícia del mes era la signatura de la inversió dels 7 milions d'euros a Can Mas, inclosa en la llei de barris. El projecte l'explicava la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament, Rosa Maria Martín.
Hay dos grandes partes en lo que es la implantación de la ley de barrios en el barrio de Can Mas. Uno son inversiones que podríamos hablar entre comillas de piedra, y ahí podríamos hablar de la construcción del centro cívico para el barrio de Can Mas, que se construirá en el Parque Primero de Mayo. La construcción también de un centro de actividades en la calle San Jaume, justo al lado del Colegio Martinet. Está la eliminación de barreras arquitectónicas, la urbanización de la calle San Jaume, desde Sarrià de Ter hasta la calle Calvario. Luego está una parte también muy importante, que son programas sociales y culturales que forman el grueso de lo que es la ley de barrios, ¿no? Actividades para jóvenes, actividades de interculturalidad para el barrio, proyectos sociales, centro Uvers para menores. Bueno, son una serie de programas sociales y culturales que incidirán mucho en lo que es el barrio y su forma de actuar.
Per la seva banda, la regidoria de joventut feia el primer pas per constituir el Consell Municipal de Joventut i aprofitava per independitzar-se del Patronat de Cultura, proposta que va ser aprovada en el ple municipal. En l'àmbit més social es presentava la campanya de prevenció Joves i Sida i se celebrava el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Durant el mes de novembre sabíem que les troballes del Parc dels Pinatons corresponien a l'edat de bronze-ferro i inauguràvem el nou dipòsit d'aigua de Ripollet amb capacitat de 6.000 metres cúbics. Ja preparant-nos pel Nadal, l'Ajuntament s'adheria a la campanya Cap nen celíac sense carmel i l'enllumenat de Nadal s'encenia posant un toc d'alegria al fred de l'incipient desembre.
El mes de desembre, la regidoria de Medi Ambient informava que la deixalleria municipal facilitaria uns sacs per als residus de poda domèstics. Els ciutadans podien recollir el sac a la mateixa deixalleria i el podien retornar un cop ple. També l'entitat Espai Vital participava en una xerrada sobre discapacitat organitzada per la Creu Roja Comarcal de Cerdanyola, Ripollet i Montcada. La mala notícia del mes la posaven els treballadors de l'empresa Castellón S.A., que feien aturades perquè la direcció havia decidit, unilateralment, deixar-los de pagar la prima per productivitat que ascendia als 200 euros. Durant el mes de desembre es feia la cloenda del mes actiu, amb un gran èxit de participació, i com correspon al mes de desembre es posaven en marxa les diverses campanyes de Nadal. Medi Ambient ens presentava el Croc, un gripau corredor que ens proposava passar unes festes sostenibles. La UBR i el Mercat Municipal regalaven entre tots dos més de 11.000 euros en productes, i la regidoria de serveis socials es preocupava de que no hi hagués cap infant sense una joguina. Mentrestant, a Joventut, endegaven la campanya de prevenció de la sida i, el més important, es constituïa el Consell Municipal de Joventut. El seu regidor, Ferran Tornel, explicava a Ripollet Ràdio qui conforma aquest organisme.
Hi ha representants d'entitats juvenils, de les culturals, de joves d'entitats esportives, joves d'entitats veïnals, representants importantíssims dels instituts, un de cada institut, i representants a títol individual. Veus que el marc és més ampli i el ventall és molt més ric. Perquè a partir d'ara, jo el que vull, i sé perfectament, perquè ha de ser així, no pot ser d'altra manera, que el Consell Municipal, que neix d'un ple, té... les seves decisions no seran vinculants, però sempre he dit que els polítics estem per fer vinculants tot el que vulguem, no?
La festa de la gent gran, amb més de 2.000 assistents, donava el tret de sortida a les festes nadalenques, i abans de començar el 2008, l'alcalde de Ripollet, conjuntament amb el portaveu del grup Convergència i Unió, Xavier Peñarando, i la regidora d'Hisenda, Imma Viera, presentaven els pressupostos pel nou any, que ascendien a més de 33 milions d'euros.
El 91.3, Info.
Donem pas ara a la crònica esportiva de 2007 a càrrec del nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Molt bona tarda. Comencem el món del futbol per dir que el Ripollet va començar la temporada a la categoria preferent de la mà de José María Esquerda, home que va aconseguir, doncs, l'ascens, però fins al dia 12 de novembre, que va estar cessat per la junta directiva, també en diverses dimissions, com va ser la del segon entrenador Manolo de Gomar i també el delegat Juan Jugarte. Van fitxar l'ex jugador Antoni Romero i pràcticament doncs, podríem dir que està situat al mateix lloc que el va deixar José María Esquerra, o sigui, situat a 7 punts del líder. Pel que fa a la penya deportiva Pajaril, doncs aquesta temporada la penya va comunicar als jugadors a l'interès de poder pujar de categoria. Van fitxar a Víctor Ortega perquè ajudés a José Antonio Torres com a segon entrenador, però la derrota contra Bellaterra fou l'excusa per comunicar-li al nou míster que no comptaven ja amb ell, i van fitxar un home de la casa com és Juan Marcos. Pel que fa també al futbol, hem de dir que aquest any s'ha creat una nova entitat, és l'equip de futbol Esdila, un equip que està jugant al mateix grup que la penya deportiva Pajaril, però que està pagant la novetada d'aquesta nova categoria, sense guanyar cap partit, amb un balanç molt pobre, 3 gols a favor i 81 en contra. Si parlem del món del futbol sala, hem de dir que aquest equip va salvar la divisió a l'últim partit de la temporada passada. Aquest any doncs, ha començat situant en el segon lloc de la classificació, però que les últimes derrotes l'han fet variar fins a la 8a plaça. I per altra banda, hem de dir que el Ripollet B, que fou campió la temporada passada, aquesta temporada pot seguir el mateix premi, perquè va ja primer de la competició. Continuem parlant de futbol sala, en aquest cas de futbol sala femení, que l'equip del Can Clos doncs, té dos equips, el que milita la divisió d'honor i que, per altra banda, l'equip de la segona. És un equip més veterà, el de la primera pot acabar aquest any entre els 5 primers del grup, mentre que l'equip B, les jugadores més joves, estan fent la mateixa bona temporada que la passada, mantenint-se dintre dels 4 primers. En el món del hockey, el Ripollet, doncs aquesta temporada, el Club Hockey Ripollet, amb el seu entrenador Òscar Collado, va revolucionar la plantilla amb 6 baixes i la incorporació de 11 jugadors, nous tots per intentar pujar la màxima catalana, la primera. Aquest any, inclús, el tercer millor classificat dels 3 equips podrien pujar de categoria. Si parlem del handball, el Club Handball Ripollet, amb una plantilla de 21 jugadors, està millor que l'any passat. Aquest any ja tenen una victòria i un empat, i un nou entrenador, que és Jordi Martín, exjugador que havia estat a la divisió d'honor. En el món del tenis taula, hem de dir que l'equip femení, el Finca Ripollet, estan fent una bona temporada, amb una lliga plena de jugadors estrangers. L'equip femení és el més jove d'Espanya i acaben l'any amb la zona de descens, són terceres. Pel que fa a l'equip masculí, una lliga també molt apretada, està situat a solament 4 punts al líder que és l'ECA, Nea Dirun. Si parlem al món del bàsquet, del Club Bàsquet Ripollet, que l'any passat va perdre la Lliga EVA, doncs aquesta temporada els homes de Carles Fatxer estan en una zona perillosa de descens. Acaba l'any amb el fitxatge de dos jugadors, Diego Rodríguez, i la repesca de l'exjugador Raúl Mogas. Pel que fa a l'equip B, també van baixar de categoria la temporada passada i aquest any estan ocupant una zona de promoció també per perdre la categoria. L'equip femení és un dels equips més joves i estan lluitant, com l'any passat, per no quedar últims, encara que aquesta categoria és de promoció i no baixa ningú. Finalment, també en el món del bàsquet, l'equip del Gasó, una entitat que aquesta temporada, amb el motiu del 125 aniversari, doncs ha presentat a 5 equips. El Gasó A, que va perdre la categoria i que està en zona de descens directe, també en aquesta. No ha guanyat encara cap partit. Pel que fa al Gasó B, a l'igual que l'any passat, doncs està fent una bona temporada i pot pujar a la tercera categoria, que va renunciar l'any passat. El Gasó C, un nou equip amb jugadors que ja havien jugat amb el Gasó, és la primera temporada i van 5è a la Lliga. L'equip sub-21 masculí és l'únic equip que està entrenat per una dona, Vanessa Ríos, però estan en una situació delicada i van últims de la Lliga. Pel que fa a l'equip femení, que entrena a Javi López, estan situades en el lloc número 10, a sols 8 punts del líder. I per acabar podríem dir que en el món del tenis, bona temporada pels 3 equips sèniors que acaben l'any 2007 amb la segona, tercera i quarta posició de la Lliga de la Baix Llobregat. Això és tot, podríem dir, aquest resum de final d'any.